Bon dia. La pobresa crònica a la Garrotxa, malauradament, és femenina.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Bàsicament són dones. De diverses edats, això sí, moltes amb una edat ja avançadeta, però que haurien de tenir una estabilitat en la vida i que estan en una precarietat, en una infravaloració.
És el president de Càritas Garrotxa, Carles Uller, en declaracions a Ràdio Lot. La majoria d'usuaris cronificats que atén l'entitat són dones. La presència femenina s'accentua en aquelles situacions perllongades de pobresa. Càritas explica que són dones adultes amb problemes d'autoestima. De seguida entrem en detall abans, però avui és dilluns 7 de març del 2022 i comença una setmana que serà especial a Ràdio Lot. Repassem més titulars amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
Aquests són els titulars més destacats, amb el suport de Bassols Energia.
I és que Ràdio Lot engega una setmana dedicada a la dona.
Amb motiu del 8M, l'emissora ha preparat continguts especials per als pròxims 5 dies. La programació se centrarà en l'anàlisi i difusió del paper de la dona en la societat. El director de Ràdio Lot és Joan Tallant.
Durant tota la setmana, els programes de Ràdio Lot giraran al voltant de la situació actual de la dona, a l'àmbit social, econòmic, familiar... En definitiva, volem saber exactament la dona en quina situació està a casa nostra avui i què es pot fer per tal de millorar la seva situació, quins són els principals reptes que té per endavant i que té, de fet, tota la societat per endavant.
La Garrotxa acull un dels primers grups de refugiats ucraïnesos que arriba a Catalunya.
Són una cinquantena de persones que s'han allotjat a tres cases de colònies de Santa Pau, Mieres i el Pla de l'Estany. Els refugiats han arribat aquest diumenge després d'un viatge en autocar organitzat per les ONG Coopera i Acció Familiar. L'alcalde de Santa Pau és Pep Companys.
Moltes hores de viatge, arriben molt esgotats, i molt desubicats, i bueno, la feina que fem és això, acollir-los, oferir-los el servei que puguin necessitar i sobretot el missatge aquest de donar-los tranquil·litat, doncs, que aquí doncs, se sentiran acollits.
A les preses han actualitzat el catàleg de camins del municipi.
Amb aquesta posada al dia s'ha arribat a un total d'una vuitantena de rutes. Això també ha permès recuperar alguns camins que la vegetació havia tapat durant els confinaments. L'alcalde és Pere Vila.
Camins públics, camins privats, a vegades són purament senders que l'ús del temps doncs, ha fet que la gent continuï utilitzant-ne. N'hem recuperat algun, que, com aquest que diu, la pròpia vegetació ja l'havia amagat.
En esports, una de freda, Roger, i una de calenta.
La Unió Esportiva Olot perd contra el Cué i es complica el lideratge. Els Albert Carbó van perdre contra l'Escó per 1-0.
Derrota que no t'esperes, estem dolguts, però bé, l'única medicina que hem de prendre ara mateix és la reacció immediata i posar-nos a treballar per girar aquesta situació. Ho hem comentat a l'equip, necessitem fer un pas endavant.
En canvi, les coses van molt diferents a l'hoquei Olot.
Els de Jordi García van guanyar aquest cap de setmana el Barça B per 4-1 en un ambient espectacular al pavelló d'esports que es va omplir amb 900 espectadors.
Bé, hem sabut jugar molt bé i portar molt bé els tempos del partit, hem sabut patir els moments que ens han fet patir, hem fet el primer gol, hem sabut aguantar aquest primer gol, seguint jugant, seguint estant bé. Jo crec que s'ha vist un partit força igualat amb el fet de que ells també volien jugar, també volen anar a l'atac.
I al final de l'informatiu, a la contraportada d'avui, descobrirem el nou sismògraf.
Se celebrarà del 7 al 10 d'abril i aquest 2022 el festival presentarà 30 espectacles amb un fort caràcter sostenible i amb una imatge renovada. La directora artística del sismògraf és Tena Busquets.
Que deixem de ser un festival de dansa. És a dir, qualsevol expressió artística que situï el cos en una forma una manera d'expressar-se, entendrem que és vàlida.
A veure, Pere, que estàs fet un embolic amb les noves tarifes de la llum. Pots fer el favor de deixar de mirar malament la rentadora, la planxa, el forn i el rellotge? Que nosaltres ja som de Bassols Energia. I he parlat amb ells i m'han assessorat per organitzar el consum de casa. I amb energia 100% verda. Respira, Pere. I planxa, quan puguis. Entra ara a bassolsenergia.com i fes el canvi a l'energia més propera.
Passen 5 minuts del punt de la 1 del migdia. Obrim el focus. Rússia anuncia corredors humanitaris que acaben gairebé tots en territori rus o prorrus.
El govern d'Ucraïna creu que la proposta de corredors que ha fet Rússia és completament immoral.
També Zelensky condemna el silenci d'Occident davant les atrocitats de Rússia. Diu que les sancions són insuficients.
El president ucraïnès lamenta la impunitat dels atacs russos i avisa que no els perdonaran mai.
Barcelona tindrà un dels tres grans centres per rebre refugiats ucraïnesos a Espanya.
Només aquest cap de setmana han arribat a Barcelona més de 500.000 d'ucraïnesos.
Gasolina i llum a preu rècord per por que es prohibeixi importar petroli i gas rus.
El litre de gasolina 98 ja supera els 2 euros en algunes benzineres després d'encadenar 4 setmanes de preu rècord.
En l'àmbit polític, 43 treballadors del Parlament cobren més diners d'antiguitat que de sou base després d'una reforma dels triennis.
La cambra ha gastat 4,4 milions d'euros el 2021 per pagar l'antiguitat dels empleats, un 23% del total destinat als salaris.
Avui dilluns comença la preinscripció escolar per a infantil i primària i serà novament electrònica.
Les sol·licituds es podran presentar fins al 21 de març.
En l'àmbit de la salut, la vacuna contra la meningitis B ja és gratuïta i s'inclou al calendari de vacunes.
Fins ara les famílies l'havien de comprar a la farmàcia a més de 100 euros.
I a la Plana Cultural, 6 dies corrents i Libertat triomfen els Premis Gaudí.
Les directores s'han endut els principals premis en una gala en què s'ha recordat Pau Riba i s'han sentit condemnes a la invasió d'Ucraïna.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Venim d'un cap de setmana en el qual han baixat les temperatures. Ahir va nevar a Puigsacalm, va nevar una miqueta al Pirineu, d'una 5 centímetres, per exemple, a la Molina i Masella, o també 1-2 centímetres en punts del Cadí. 8 litres per metre quadrat a Sant Privat d'Envàs i només 2 litres d'aquí a Olot, però és que la Garrotxa encara va rebre una mica de pluja, mentre que la Plana de Vic en va quedar al marge. Bé, avui dia ennuvolat, però en clarianes novament cap a la Costa Brava, cap a l'àrea de l'Empordà, lleugera tramuntana matinera, girant cap a llevant. I el que destaquem és que pot tornar a plovisquejar cap al matí migdia, res, gotetes a plogims, cota de neu novament 1.200 metres, la nit freda però amb poques glaçades amb aquests núvols, molta boira a les muntanyes, alguna boira en alguna vall concreta, i també clarianes cap a la Cerdanya, en punts del Pirineu, no acabarà d'esperar-se el temps fins a la tarda. A la tarda sí que arribarà una mica més de pluja o neu, al Pirineu i Prepirineu, especialment Ripollès, Garrotxa, Osona també, i algun sector del prelitoral a tocar del Montseny i les Guilleries. Tornarà a nevar cap a aquests 1.200 metres, poquet. En general avui preveiem de 1 a 5 litres per metre quadrat. Bé, dimarts, nova oportunitat de pluja, temps variable, el matí aguanta, cap al migdia tarda alguna precipitació més, tornarà a nevar cap a aquests 1.200-1.300 metres, un ambient moderadament fred de dia a la costa entre 10 i 15, a l'interior entre 8 i 12 aproximadament. Cal dir que dimecres poca pluja en general, dijous també una mica de pausa, però de cara a divendres a la nit i dissabte tornaria a arribar una pertorbació que podria fer que el proper cap de setmana, dissabte i diumenge, tinguéssim pluges abundants i nevades quantioses importants a partir de 1.500-1.600 metres.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Soc mare.
Soc lliure.
Soc valenta.
Soc vàlida.
Soc poderosa.
És per això, i per molt més, que a Ràdio Olot celebrem la Setmana de la Dona del 7 al 13 de març. I ho fem amb una programació especial on els nostres continguts estaran dedicats a tu. Perquè tu pots ser moltes coses, però per nosaltres la més important és aquesta.
Soc dona.
amb el patrocini de Finques Paulí i Magatzems Olot.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Entrem en matèria en l'informatiu d'aquest dilluns. La majoria d'usuaris cronificats que atén Càritas Garrotxa són dones. Es tracta del perfil majoritari amb què es troba l'entitat entre les persones que es troben en situacions perllongades de pobresa. L'entitat explica a Ràdio Olot que són dones adultes amb problemes d'autoestima. Càritas aposta per programes que segueixen una filosofia comunitària per aconseguir empoderar aquestes usuàries. Un dels perfils que més preocupa a Càritas Garrotxa són els usuaris que pateixen pobresa cronificada. Són aquells que fa temps que es troben immersos en una situació vulnerable que penja de diferents factors, feina, habitatge o família. L'entitat assegura que la majoria d'usuaris que formen part d'aquest grup són dones. El president de Càritas Garrotxa és Carles Uller.
Són dones, de diverses edats, això sí, moltes amb una edat ja avançadeta, però que haurien de tenir una estabilitat en la vida i que estan en una precarietat, en una infravaloració tan desconeguda per l'entorn social, inclús per elles mateixes, que no s'estimen. Sempre se'ls ha considerat gairebé no res, i aquestes persones són tan dignes com tothom, evidentment, però són persones que, si no hi ha pas un treball minuciós i atent, no les ajudarem a sortir-ne.
Aquest tipus d'usuàries moltes vegades també es troben sense una xarxa de relacions socials que els pugui ajudar. Per això, Càritas aposta pels programes comunitaris per resoldre aquest tipus de situacions.
Desenvolupar tota aquesta filosofia del fem comunitat, d'aquest entorn, d'aquest plantejament, de la manera d'ajudar, diguéssim, que intenta empoderar molt la gent, que intenta que siguin les persones que s'impliquin en el seu propi procés de reeixir. Això sempre ha sigut una estratègia de Càritas i d'altres entitats, evidentment, també, però ara s'ha concretat molt més aquesta filosofia amb accions i amb metodologia, diguéssim.
Càritas preveu desenvolupar pròximament un programa que seguirà aquesta filosofia i que s'anomenarà Pre-Taller. A través d'elles busca oferir formació pràctica des de l'alfabetització fins a les rutines laborals. L'entitat garrotxina preveu un 2022 similar al 2021, on les necessitats socials seguiran creixent. Aquesta és la primera notícia d'una setmana d'anàlisi de reflexió on Ràdio Olot dedicarà a la dona. Motiu del 8M, l'emissora centrarà la seva programació a analitzar, difondre i explicar el paper de la dona a la societat. Els 5 minuts més comptarà amb entrevistes diàries a figures femenines destacades. Als informatius analitzarem el paper de la dona a la nostra comarca i demà dimarts la radiofórmula serà 100% femenina. Aniol Puigverd.
Un any més, Ràdio Olot s'agafa de la mà del 8M per analitzar i difondre el paper de la dona en la societat. El Dia de la Dona d'aquest dimarts es converteix en una setmana plena de continguts, anàlisis i històries amb la dona com a protagonista. Des d'aquest dilluns i fins divendres, Ràdio Olot durà a terme 5 dies de continguts especials. El director d'aquesta emissora és Joel Tallant.
Considerem que en un dia no n'hi ha prou per posar de manifest la realitat actual de la dona a casa nostra, i és per aquest motiu que nosaltres ja l'any passat vàrem decidir convertir el Dia de la Dona en la Setmana de la Dona. Durant tota la setmana els programes de Ràdio Olot giraran al voltant de la situació actual de la dona, a l'àmbit social, econòmic, familiar. En definitiva, volem saber exactament la dona en quina situació està a casa nostra avui i què es pot fer per tal de millorar la seva situació, quins són els principals reptes que té per endavant i que té, de fet, tota la societat per endavant per tal, doncs, de que l'equiparació sigui autèntica i real.
Pràcticament tots els espais de Ràdio Olot posaran en relleu el paper de la dona dins la societat. Els 5 minuts més oferirà una entrevista diària per conèixer històries i qüestions de dona. Entrevistarem la que va ser l'alcaldessa més jove d'Espanya en la seva època, la garrotxina Montserrat Reixac. També conversarem amb dones investigadores, tractarem la realitat dels refugiats des del punt de vista femení i la psicòloga Anna Carré ens explicarà la síndrome de la impostora. Els informatius d'aquesta setmana també analitzaran realitats de la nostra comarca i el programa L'Economia en el Punt de Mira farà una radiografia del paper de la dona en el món laboral.
En aquesta ocasió hem volgut conèixer el testimoni de dones, algunes de les quals ja no estan en actiu en el seu àmbit professional, com és el cas de la Montse Reixac, exalcaldessa de la Vall de Bianya, però que va ser una dona que va haver de superar molts hàndicaps masclistes quan va ostentar el càrrec d'alcaldessa de la Vall de Bianya a principis de la dècada dels 70, la cavalla ja de la dictadura de Franco. Té moltes coses per explicar i veurem com era de masculinitzada la societat en general en aquell moment, fins i tot a través dels mitjans de comunicació. I també, per posar un exemple de les moltes propostes que hi haurà, ens acompanyaran les investigadores de l'IDIPGI. És un sector on hi ha molta dona però té molt poca visibilitat. Elles mateixes ens ho explicaran.
A més, aquest dimarts, Dia de la Dona, a Ràdio Lot només cantaran dones. La radiofórmula serà 100% en femení. Tots els continguts que s'emetin aquesta setmana es podran recuperar al podcast de radiolot.cat o les plataformes en línia Spotify i iVoox.
Finques Paulí, la teva agència de confiança. Més de 50 anys buscant l'espai més adequat a cada persona.
Finques Paulí, com a casa en lloc. Al passeig d'en Blai 31 d'Olot.
Decora amb personalitat. Troba tot el que necessites per la teva llar. Tria les cortines a mida. Deixa't assessorar. Magatzems Olot és tot això i molt més. I ara t'ho posem més fàcil perquè t'enviem l'enllaç de la nostra botiga online directament al teu WhatsApp. Escriu-nos al 605 61 32 45 i comença a gaudir de tots els avantatges. Magatzems Olot. Convertim casa teva en la teva llar.
Més qüestions de l'informatiu. D'avui, la Garrotxa acull un dels primers grups de refugiats ucraïnesos que arriba a Catalunya. Són una cinquantena de persones que s'han allotjat a tres cases de colònies de Santa Pau, Mieres i el Pla de l'Estany. Els refugiats han arribat aquest diumenge després d'un viatge amb autocar organitzat per les ONG Coopera i Acció Familiar. Principalment són mares amb els seus fills, però fins i tot també hi ha infants que han viatjat sols. Una setmana després de l'inici de la guerra entre Ucraïna i Rússia, ja han arribat els primers grups de refugiats a Catalunya i un d'ells ho ha fet a la Garrotxa. Són una cinquantena de persones que han viatjat amb autobús durant dies i que han arribat a casa nostra de la mà de les ONG Coopera i Acció Familiar. El grup s'ha allotjat a tres cases de la comarca de la Garrotxa i el Pla de l'Estany. Una d'elles es troba al Sallent, a Santa Pau. L'alcalde és Pep Companys.
Nosaltres ens truca el divendres a la nit a la direcció de la Casa de Colònies, que hi tenim molt bona relació i col·laborem i treballem conjuntament al llarg de l'any, i ens comunica això, que a través d'aquesta fundació, aquesta ONG que comentaves, doncs els hi demanen a veure si poden oferir doncs acollida doncs a aquest grup que està vinguent d'Ucrània. I bueno, llavors nosaltres, un cop ens comuniquen això, el que fem és activar doncs el protocol, posar-nos en contacte amb la delegació del govern de Girona i amb la direcció dels Serveis Territorials d'Igualtat, comunicant-los el fet aquest. Ells d'alguna manera ja n'estaven assabentats, i activar el protocol i intentar doncs gestionar la situació aquesta, que és molt nova per tots.
Principalment les persones que han arribat són mares amb els seus fills, però també hi ha criatures que han arribat soles. Ara Creu Roja s'ocuparà de la seva estada i la gestió del seu futur a Catalunya o altres punts de l'estat on alguns hi tenen família.
Algunes famílies sí que ens han manifestat la voluntat de marxar, la majoria fora de Catalunya, alguns a Alacant i alguns a Madrid, on tenen entorns familiars o coneguts, i llavors el que estem fent és gestionar també això, perquè és clar, des del punt que arriben aquí hem de tenir unes mínimes garanties que allà on van doncs podran ser acollits, perquè esclar, tampoc sabem realment què comportarà aquesta acollida, no? Si seran dies, setmanes o poden arribar a ser mesos. Esperem que no? Que la situació es resolgui més allà possible, però bueno, s'ha de tenir tot lligat.
Aquest dilluns un equip mèdic ha visitat els refugiats per atendre les seves necessitats. Companys explica en quina situació física i mental han arribat a la Garrotxa.
Bueno, una situació complicada i convulsa per ells, haver de fugir de una situació així de bèl·lica, de guerra, no? Deixant familiars allà, moltes hores de viatge, arriben molt esgotats i molt desubicats, i bueno, la feina que fem és això, acollir-los, oferir-los el servei que puguin necessitar, i sobretot el missatge aquest de donar-los tranquil·litat, doncs que aquí doncs se sentiran acollits i que els oferirem tots els serveis que calguin, no? Vull dir, és això, el missatge aquest de tranquil·litat i que sobretot això, vull dir que van intentar gestionar de la millor manera possible i ajudar-los en el possible degut a la situació, que és complexa.
Des de fa dies, la Creu Roja Garrotxa i el Consorci d'Acció Social treballen per la rebuda de refugiats a la comarca. El Departament d'Igualtats i Feminisme és el responsable de coordinar de manera general l'arribada de grups de refugiats d'Ucraïna. A part d'aquests grups, també hi ha ucraïnesos que viuen a la Garrotxa que acolliran de manera particular els seus familiars a casa seva. Passem pàgina, anem ara cap a les preses perquè l'Ajuntament ha actualitzat el catàleg de camins del municipi. Amb aquesta posada al dia s'arriba a un total d'una vuitantena de rutes. Gràcies a aquesta iniciativa s'han recuperat alguns camins que la vegetació havia tapat durant els confinaments. Pròximament l'Ajuntament preveu difondre el catàleg a la població.
Les preses ja té al servei de la gent una actualització dels camins del municipi. L'Ajuntament ha dut a terme durant un any una exploració per les diferents zones del municipi per recuperar i descobrir nous camins. Aquest treball va anar a càrrec d'un arquitecte i un tècnic municipal. Actualment, amb les noves troballes, es comptabilitzen més de 80 camins entre els recuperats i els trobats. L'alcalde de les preses és Pere Vila.
Jo crec que entre els que hi havia i els que ara hi haurà estaríem voltant de la vuitantena de camins. Són molts, però un espai com les preses que només estem amb 9 quilòmetres quadrats. Vull dir, és diferent d'altres municipis de la comarca que doncs tenen una extensió importantíssima. Per tant, aquí s'ha fet un treball considerable, hi ha hagut espais que han costat, però s'ha parlat amb qui es havia de parlar de persones particulars d'on estan delimitats aquests camins.
L'actualització del catàleg també ha servit per detectar alguns camins que la vegetació havia tapat durant els confinaments que hem viscut amb la pandèmia. Des de l'alcaldia defensen el catàleg com una eina perquè els veïns coneguin aquests traçats i així hi hagi més facilitat per cuidar-los.
Camins públics, camins privats, a vegades són purament senders, que l'ús del temps doncs, ha fet que la gent continuï utilitzant-ne. N'hem recuperat algun que, com aquest que diu, la pròpia vegetació ja l'havia amagat i d'això es tractava. És a dir, estem en un espai natural tan important com és Vall del Corb, tota la part que ens pertoca de la Vall d'en Bas, per tant, hem de poder-ho cuidar. I d'això es tracta. Si estarien ben inventariats, es poden cuidar millor.
Fins ara s'ha recollit tota la informació i només queda plasmar en un document tots els recorreguts descoberts. Un cop això estigui fet, tots els veïns podran consultar-ho.
Una de freda i una de calenta. Ens posem els quecs.
L'esport a Ràdio Olot.
El líder perd el camp del Coell i ja no depèn d'ell mateix per pujar directe. La Unió Esportiva Olot es va complicar la vida amb una derrota tan sorprenent com dolorosa contra l'Escó per 1-0. Els garrotxins continuen sent líders, però ara estan empatats amb el Sant Cristòbal i just per sota el Girona B, el Manresa i l'Hospitalet tenen a les seves mans avançar l'equip olotí a la classificació. David Planella.
La Unió Esportiva Olot no passa per un bon moment. La setmana de 3 partits es va saldar amb 3 punts de 9 possibles. La victòria contra la Grama va deixar molts dubtes i la derrota de dissabte al camp de l'Escó els va evidenciar. Els olotins no van ser capaços de sumar cap punt al camp del pitjor rival de la categoria. L'Escó era el Coer, l'equip que menys punts havia sumat com a local i el que menys gols havia marcat en tota la competició i, malgrat tot, va guanyar el líder. El tècnic de l'Olot, Albert Carbó, demana més als seus jugadors.
Derrota que no t'esperes, estem dolguts, però bé, l'única medicina que hem de prendre ara mateix és la reacció immediata i posar-nos a treballar per girar aquesta situació. Ho hem comentat a l'equip, necessitem fer un pas endavant, necessitem que l'equip es buidi més, corri més, treballi més i afrontar doncs, aquests últims 7 partits amb l'exigència màxima que s'està veient que et requereix la competició.
L'Olot no va estar gens inspirat al camp de l'Escó, va tenir força la possessió de la pilota, va arribar força vegades a prop de l'àrea local, sobretot per la banda, però li va costar crear joc per dins i va generar poques ocasions clares de gol.
Sí, ens ha faltat un punt de precisió en el moment en què portàvem la pilota en aquestes zones bones, que era on ens interessava, les zones mitges puntes o zones pilotes més lateralitzades, que és el que buscàvem al seu posicionament. Ens ha faltat, és que clar, no et diria aquest punt de qualitat, perquè el tenim. Potser és aquest punt d'estar preparat per afrontar aquestes situacions amb una alta velocitat, amb una velocitat més ràpida del que estem habituats i és el que et dona per generar més ocasions. Sí que és veritat que penso que hem fet ocasions per no marxar sense cap gol a favor. Altres partits hem generat menys del que hem generat avui.
L'escó, sense anar gaire lluny, va crear menys, però va amenaçar més. A la primera part, sobretot, es va aprofitar d'uns minuts de descontrol per arribar amb facilitat a la porteria de batalla. El porter va salvar un contra un i va estar segur les sortides. El seu gol, però, va arribar a la segona meitat, quan Gerard Batalla va cometre un error en la sortida de pilota. La va regalar a Gerard Badia, que des de casa seva i en veure el porter de l'Olot avançat, es va inventar un xut llunyà que va acabar al fons de la xarxa.
L'equip ha sortit amb el que se'ls ha demanat aquesta segona part. Han buscat aquesta reacció i posar-se per davant al marcador i et trobes amb un error i una genialitat per part seva. I bé, a partir de llavors vas a remolc, fas els canvis penso que han sumat i han intentat ajudar i a trobar aquesta reacció que l'equip necessitava en format del gol. No l'hem trobat.
Kilian Villaverde, Eric Callís, Guillem Terme i Marc Pijuan van ser els quatre jugadors que van sortir a la segona part. Carbó va afrontar el partit sense Eloi Amagat ni Ferron, baixes d'última hora en ser positius de coronavirus. Amb la derrota al camp de l'Escó, l'Olot es complica el lideratge. Serà primer una setmana més, empatat a punts, això sí, amb el Sant Cristòbal, que va guanyar el Vilafranca, però ja no depèn de si mateix per mantenir la posició d'ascens. El Girona B i el Manresa, que van ajornar el duel que els havia d'enfrontar, són a 3 punts i a 4 punts respectivament i tenen 2 partits endarrerits. Fins i tot l'Hospitalet, que va descansar aquesta jornada i que és el quart classificat, pot superar l'Olot si guanya el partit pendent i el duel que l'enfrontarà el conjunt olotí. En definitiva, queden 7 jornades i la lluita per l'ascens directe està, malauradament per l'Olot, més viva que mai. Diumenge que ve, l'equip d'Albert Carbó rebrà la Guineueta, un altre conjunt que es troba a la cua de la classificació.
On les coses van de moment millor és a l'hoquei Olot, que ha aconseguit un pas de gegant cap a la permanència. Els olotins van superar el Barça B per 4-1 en un partit dominat d'inici a final. 2 gols de Joan Mangas i 2 de Marc Prat van donar 3 punts clau. La pista Josep Jou va presentar una imatge per a la història amb unes 900 persones a la graderia. L'hoquei Olot ara és 9è amb 16 punts i ja en té 10 de marge respecte al descens. Roger Isern.
Buah, increïble. És que el millor del partit ha estat l'afició.
És l'entrenador de l'hoquei Olot, Jordi García, després de sumar una victòria que gairebé no té adjectius. Eficaços a la pista i ajudats a la grada davant uns 900 espectadors, els olotins van seguir el guió del partit marcat a la prèvia. L'inici va ser elèctric i amb ocasions per dues bandes. El primer gol va arribar al minut 12 amb una jugada entre Marc Prat i Joan Mangas, que va acabar introduint la bola al fons de la xarxa. Un gol que feia justícia sobre la pista i que manava el descans. García remarcava la importància del domini del seu equip.
Bé, hem sabut jugar molt bé i portar molt bé els tempos del partit. Hem sabut patir els moments que ens han fet patir. Hem fet el primer gol, hem sabut aguantar aquest primer gol, seguint jugant, seguint estant bé. Jo crec que s'ha vist un partit força igualat amb el fet de que ells també volien jugar, també volen anar a l'atac. Sí que és veritat que nosaltres hem fet una defensa increïble, que els hi ha costat molt arribar a porteria, i nosaltres quan hem arribat, potser no ha estat el partit que hem fet més ocasions, però quan hem arribat les hem fet i realment hem tingut unes quantes més de clares que ens en podien haver anat de més.
A la represa, bogeria de gols a l'inici. Amb 2 minuts, Joan Mangas i Marc Prat posaven el 3-0, que obligava a fer un pas endavant als visitants. Ho van fer al cap d'uns minuts amb el gol del seu pitxitxi, Kilian Hill, moments en què els blaugranes van posar setge a la porteria de Guillem Raurell. Però en el millor moment va arribar el gol de Marc Prat, que donava aire als de García i Piera. A partir de llavors, l'hoquei Olot va gestionar l'avantatge i va sobreviure a la falta directa en contra gràcies a un partit brillant de Raurell. Petits detalls que destacava el tècnic de Navàs al final del partit.
Petits detalls com l'aturada d'en Guillem, com els 2 gols de la segona part, que ens hem sortit super enxufats i en 5 minuts hem fet els 2 gols. Això, a ells, psicològicament els toca molt i a nosaltres ens ha fet créixer, ens ha fet poder aguantar el partit. I em quedo amb una cosa que és que els últims 7 minuts ells volien i nosaltres hem sabut mantenir molt bé el partit amb el tema de 5 línies de passe, que això ho estem treballant molt. Ells anaven com bojos i a part teníem les ocasions.
Al final, 3 punts d'or que culminaven un vespre de dissabte mai vist a la capital garrotxina. Una afició que va omplir el pavelló d'esports en una imatge que passarà a la història. L'hoquei Olot ara és 9è amb 16 punts, amb 10 de marxa respecte al descens. Dissabte vinent, els olotins visitaran la pista del Sant Cugat, actual líder del grup. Queden 21 punts en joc i l'objectiu cada vegada és més a prop.
Yeah. Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Avui acabem amb cultura, acabem amb dansa. El nou Sismògraf 2022 oferirà una trentena d'espectacles amb mirada sostenible i conscient.
I ara jo, que he vist néixer el món.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
Ara jo.
El festival deixa de ser aquest any un mercat estratègic i aposta per al respecte al medi ambient dins i fora l'escenografia. El Sismògraf, que se celebrarà del 7 al 10 d'abril, tindrà un fort caràcter internacional, s'obrirà a altres arts escèniques del moviment, comptarà amb itineraris personalitzats i utilitzarà espais com els Tossols o les pistes d'atletisme d'Olot.
Els cabells i em deixes sense l'aire.
Deixar de fer servir grups electrògens de gasolina, promoure temàtiques respectuoses amb el medi ambient, reutilitzar materials d'altres edicions o comptar amb companyies que només es mouen en tren o bicicleta. Són accions que des d'aquest 2022 s'incorporaran en el moll de l'os del Festival Sismògraf. La seva 13a edició serà la primera d'una nova concepció. El certamen deixa de ser un mercat estratègic de dansa per agafar una dimensió més conscient i essencial. Se celebrarà del 7 al 10 d'abril amb una introducció al dia 2 i comptaran pràcticament el mateix nombre d'espectacles que altres edicions, en total una trentena. La directora del Sismògraf, Tena Busquets, explica les particularitats que tindran les companyies i temàtiques d'enguany. Totes giraran entorn de la sostenibilitat, la consciència social i el medi ambient.
Una companyia que ens ve de Noruega i que ells venen només utilitzant tren i bicicleta. Propostes com la de l'Ada Vilaró, que va sobre el desgel dels pols i que respon a un dels reptes que ens plantegem. Tindrem l'espectacle Migrare de la companyia Maduixa, que ens parla de reptes socials, no? De dones que es veuen obligades a migrar. Tindrem finalment Jansky, que ens presenta Insecta Dance Music, que és un concert visual amb aquests artistes performers que el que fan és gravar sorolls d'insectes per construir la seva música.
Els espectacles tindran lloc en espais naturals com les pistes d'atletisme, els Tossols, les graderes del Montsacopa o el Parc Nou. Hi haurà quatre itineraris que relacionaran els espectacles segons gustos dels espectadors, ubicacions especials o temàtiques escèniques. Aquest any el Sismògraf també transcendirà més enllà de la dansa.
Posar el cos en una situació artística. I això també a vegades pot contenir la paraula, però ens focalitzem més en cossos en moviment, no? Ens obrim més a projectes d'arts vives. El que canvia dels sismògrafs anteriors és que deixem de ser un festival de dansa a dansa, és a dir, qualsevol expressió artística que situï el cos en una forma una manera d'expressar-se, entendrem que és vàlida.
El Sismògraf 2022 comptarà amb una introducció el 2 d'abril, on es podran veure 7 propostes que serviran per fer la prèvia del festival. La majoria de la programació se celebrarà entre el 7 i el 10 d'abril i omplirà la ciutat de moviment. Més enllà dels 4 dies intensos de Sismògraf, també hi haurà espectacles altres moments puntuals del mes d'abril, com Sant Jordi o altres caps de setmana, on es podran veure propostes lligades al certamen.
Hi ha d'haver una altra manera de viure.
Amb cultura sostenible, amb cultura que mira i que respecta el nostre entorn, acabem l'informatiu d'avui. Gràcies per la seva atenció i confiança. Seguim connectats a radioglob.cat. Cuideu-vos.
Una altra manera de viure. Una altra manera.
Una altra manera de viure.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.